Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dilluns 16 de gener, on farem, com sempre, un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Rep salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez. Sabíeu que avui és el dia més trist de l'any? Al final del Nadal, la volta al món laboral i estudiantil o assimilar com de buit ha quedat el compte bancari després de tantes compres nadalenques són alguns dels factors que comporten que el dia més trist de l'any tingui lloc al gener. Aquest dia en què abunda la tristesa, la desmotivació, es denomina Blue Monday, dilluns blau, ja que el blau és un color que, segons la societat, transmet estats d'ànims depriments. Des dels seus orígens, aquest terme fa al·lusió al dilluns més trist de l'any, que acostuma a ser el tercer dilluns de gener, i per això aquest any el Blue Monday és avui dilluns 16 de gener. Aquesta idea és relativament recent, ja que va sorgir l'any 2015 com a part d'una campanya publicitària que va afirmar haver calculat la data del dia més trist de l'any a través d'una equació determinada per un psicòleg i professor de la Universitat de Cardiff. Aquesta equació, que no té una base científica, contempla diferents variables. El factor climàtic, els deutes i despeses, els diners de què disposem, el temps transcorregut des de que va finalitzar el Nadal, l'intent fallit de començar a posar en pràctica el despropòsit o els propòsits del nou any, la motivació d'aconseguir alguna meta proposada i l'emergència d'actuar per canviar la vida i no estancar-nos com en anys anteriors. Malgrat que es tracti només d'una teoria, el cert és que cada any va guanyant més popularitat fins al punt que hi ha empreses que llencen campanyes relacionades amb aquest dia i a les emocions negatives que els treballadors poden experimentar. Avui, don Juan José Omella, arcabisbe de Barcelona i president de la Confederació Episcopal, ha animat a través de les seves xarxes socials a no deixar-nos vèncer per aquest pessimisme i el desànim, i valorar que avui és un dia preciós per gaudir i també compartir amb els nostres. Set de la tarda, dos minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a aquestes hores de la tarda és un bon moment per contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà les properes hores. Ja ens han avisat de que el fred arriba, de que el fred està ja aquí entre nosaltres, i el vent. Què ens diu el Moisès Camunyes? Què passarà les properes 24 hores? Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts arriba una nova borrasca a Catalunya, la borrasca Fien, que deixarà intervals ennuvolats al litoral i cels ennuvolats o coberts a la resta, i s'esperen precipitacions menys probables al litoral sud i central i podran ser més persistents al Pirineu de Lleida. La cota de neu al Pirineu baixarà d'uns 1.100 metres a uns 500 o 600 metres, amb acumulacions importants de neu de més de 10-15 centímetres a partir d'uns 900 metres. Pel que fa a les temperatures, les mínimes baixaran al Pirineu i lleugerament pujaran a la resta, mínimes d'11 graus a Barcelona, de 9 a Tarragona. La mínima serà de 5 graus a Girona i de 4 a Lleida, mentre que les temperatures màximes pujaran, excepte al Pirineu de Lleida, on hi haurà pocs canvis, a màximes de 18 graus a Barcelona i a Tarragona. La màxima serà de 16 a Girona i de 12 a Lleida. Per últim, si ens referim al vent, serà de l'oest i serà intens, amb cops molt forts, sobretot a Tarragona, sud de Lleida i a zones litorals, i també del prelitoral central i sud, amb ratxes allà que podran superar els 60 o 70 km per hora. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
5.net, especialistes en recursos de multes, patrocina la informació del trànsit.
Doncs allà hi anem, al Servei Català del Trànsit, per parlar amb la Marta López. Hores d'ara, hi ha algun tipus d'incidència? Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Aquesta hora, retencions puntuals en algunes vies de l'àrea metropolitana de Barcelona. Comencem situant-nos a la C58, on veiem aturades entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També retencions a la C33 i entre Montcada i el Nus d'entrada a Barcelona. A l'autopista R7, retencions a Montornès de l'Ollès en sentit sud. També cues a la C17 a Parets en direcció a Barcelona. I a la C59 hi ha retencions a l'altura de Palau-Solità i Plegamans, també en sentit sud cap a aquesta autopista AP7. Abans, deixa destacar que hi ha cues puntuals a les rondes, especialment en sentit Trinitat. De moment, això és tot. És el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies per la informació. I el que farem d'aquí a un moment, aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, és parlar-vos d'una casa modernista. Es diu Ursola. Què passa en aquella casa? Doncs que volen fer fora els inquilins. parlarem de la lluita dels inquilins contra l'especulació. Et parlem ara amb la companya Yolanda Bernal.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En muchas ocasiones, el exceso de peso se acompaña de frustración y malestar con uno mismo. No te sientes bien, sales cada vez menos, te cansas cuando caminas, te enfadas contigo y con los demás, y así en un círculo vicioso del que no sabes cómo salir y que empeora cada vez más las cosas. Páralo y ven a vernos.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93 414 3631.
No están asustados, están disfrutando del bosque animat de Catalunya en miniatura.
Ven a Catalunya en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el bosque animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en catalunyaenminiatura.com.
Jordi, no puede ser que sigas aquí instalado. Esto no es un hotel y la gente te mira.
Pero si ya sabes que no molesto, Mariona. En este rinconcito del sofá casi ni se me ve. Me quedaré quietecito.
Empiezan las rebajas si no queremos un ocupa en la tienda.
Rebajas de hasta un 50% de descuento en Galerías del Tresillo. Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
La propiedad privada es exactamente eso. Privada. En Desocupa somos expertos en mediación con ocupas, inquilinos precarios, comunidades de vecinos, pisos compartidos. Desocupa.com 93-494-3540. Desocupa.com.
Te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo.
De dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
Lo que nos faltaba, otra multa.
Pues se acabó, papá. Esta la recurrimos con vinco.net. Rápido y sencillo. Podemos recurrirla desde el móvil o el ordenador sin problema. Mira, vinco.net. Enviamos la multa y ellos se encargan de recurrirla. Fácil.
¡Magnífico!
No pagues más y recurre todas tus multas en vinco.net. Vinco.net y libérate de las multas.
Del programa. Catalunya continua sent líder en ocupació il·legal de vivendes. De fet, de cada 10 ocupacions il·legals que hi ha a Espanya, 4 es produeixen a Catalunya i la ciutat de Barcelona s'emporta la palma. Precisament, un dels emblemes del moviment Ocupa de Barcelona és la Casa Ursola, ampli eixample. L'edifici és un edifici modernista que el va comprar fa un any l'empresa Liones Inversiones, advertint de que no renovarien els contractes de lloguer. Ara mateix hi ha 4 inquilins que continuen en aquest edifici i un d'ells ha estat el primer en arribar a judici. Ja hi ha dada pel seu desallotjament. Ens ho explica la companya Yolanda Bernal. Yolanda, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, mira, aquest veí es diu Josep Torrent i haurà de marxar o serà desallotjat el proper 14 de febrer. És un veí que fa uns 20 anys que vivia en aquesta casa Ursola. Fa 6 mesos que se li va acabar el contracte, però es nega a marxar perquè diu doncs, que està en contra de que els facin fora per fer pisos de luxe. Com que no es tracta d'una persona que estigui en situació vulnerable, i això és important, l'empresa no està obligada a oferir-li un lloguer social. A banda d'aquest cas del Josep Torrent que comentem, hi ha 2 casos més que estan pendents de resolució judicial i que tampoc tenen una situació vulnerable. I 2 persones més doncs, que han aprofitat doncs, tot aquest enrenou i han ocupat il·legalment un dels pisos.
Jo de molts dels veïns de la Casa Ursola feia dècades no?, que hi vivien pagant lloguers baixos. Després de que l'empresa Liones Inversiones comprés l'edifici, la majoria han marxat quan els ha vençut el contracte, però què és el que diuen?
Doncs mira, a la Casa Ursola han arribat a viure 27 famílies. Com tu deies, la majoria ha acabat marxant, però el que han intentat en tot moment és que s'arribés a un acord col·lectiu, perquè són veïns doncs, que portaven molts anys en la finca. Per exemple, la Elisenda, que ja ha viscut 32 anys. Ens ha explicat que han intentat negociar amb l'empresa des del primer moment, però que ha estat impossible.
Farà més d'un any, cap al novembre de l'any passat, que vam rebre un burofax on se'ns notificava que hi havia un canvi de propietat I a continuació ja van començar a arribar burofax, la gent que se'ns anava acabant el contracte, que ja havíem de marxar. Sí, fa un any que va començar això. Sí. Nosaltres ens vam organitzar quan vam veure el que estava passant, però no hi ha hagut manera de que vulguem parlar amb nosaltres. O sigui, la seva resposta doncs, ha estat aquesta, anar demandant els veïns i així estem.
Doncs un altre veí és el Salvador. El seu cas és diferent perquè té un contracte indefinit i no està afectat, però sí que ens ha explicat que està notant com li està pujant la factura.
Els que estem, jo estic indefinit, per exemple. Jo el problema que tinc ara, bueno, és que, per exemple, ens han pujat molt per conceptes com l'IBI, que, bueno, és una cosa normal, però, clar, miro el que cobraven i el que em cobren ara i no sé si m'han pujat un 30% més. Ho trobo estrany. O conceptes com l'aigua. L'aigua entra dins del lloguer perquè només hi ha un comptador a la finca. I en què se m'ha pujat per un 60%. Per la qual tinc els meus dubtes de que això sigui correcte.
Hem de dir que la Casa Ursol ha aixecat tota una onada de solidaritat entre el moviment veïnal, gent que coneix els veïns afectats perquè hi ha coincidit tota la vida al barri. La Pepi viu justament davant d'aquesta Casa Ursol, té 83 anys i no veu bé el que està passant.
Que s'ha d'actuar d'una altra manera, d'haver-hi un entendiment entre veïns i propietari. Perquè, escolta'm, tirar la gent al carrer d'aquesta manera no és correcte. És el que jo sento i veig. Penso que ara toca a ells i el dia de demà potser em tocarà a mi, perquè jo també estic de lloguer. I venen aquests fondos buitre, que bueno, es veu que tenen la pell de pel mànec, i és molt fàcil agafar i treure els veïns, no perquè no paguin, sinó perquè se'ls acaba el contracte i no els volen renovar.
Fins ara, Iolanda, hem escoltat els veïns, que ja hem vist que estan en contra dels desallotjaments, però què és el que diu l'empresa que ha comprat aquesta Casa Ursola?
Doncs mira, d'entrada, el que diu és que en cap moment s'ha negat a negociar amb els veïns, mai ha tancat la porta a trobar una solució individual, cas per cas, per cada veí. Maria José Tarancón, que és l'advocada d'aquesta empresa, ens ha insistit en que es tracta d'una pime i no d'un fons voltor, com diuen els veïns i algunes entitats. La prova de que sempre ha volgut negociar és aquest exemple que ens posava.
Firmamos un acuerdo con el otro inquilino que también tenemos interpuesto el procedimiento de resolución del contrato de arrendamiento. Todo hecho, todo esto tira por tierra las declaraciones que si la empresa es un fondo buitre, que si la empresa no quiere llegar a acuerdos con los arrendatarios. No, se ha llegado teniendo procedimiento, o sea, esto es muy importante que lo recalquemos, teniendo procedimiento de resolución de contrato de arrendamiento, no habiendo acreditado vulnerabilidad, se ha llegado a un acuerdo con un arrendatario.
I en tot aquest conflicte, quin paper ha tingut l'Ajuntament de Barcelona? Doncs no precisament conciliador. El govern d'Ada Colau el que ha intentat és obligar l'empresa a oferir lloguers socials als inquilins, insistint en que aquí darrere hi ha un tema d'especulació. Però els arguments de Colau topen amb el fet que molts veïns no es troben en situació vulnerable. Això és el que ens deia l'advocada Maria José Tarancón.
Claro, el ayuntamiento interfiere en los procedimientos judiciales que ya estaban abiertos, diciendo que hay que renovar porque los inquilinos no tienen, o sea, son vulnerables, cuando hay un juez que ya ha dicho que no son vulnerables, ya tenemos dos, una sentencia y otro que hemos llegado a un acuerdo donde se reconocen que no son vulnerables, se ha llegado a un acuerdo con ellos, y es que la propia alcaldía reconoce que no tiene, que no tiene facultades para enviar y para interferir en este tipo de procedimientos, pero aún así interfiere.
L'empresa ha denunciat en tot moment l'assetjament que ha patit per part de l'Ajuntament de Barcelona i, de fet, va anunciar una demanda per prevaricació, difamacions i amenaces.
Estarem molt pendents de tot el que passi a la Casa Ursola i acabem, Iolanda, com hem començat, dient que Catalunya continua sent líder en ocupació il·legal de vivendes i que de cada 10 ocupacions il·legals que hi ha a Espanya, 4 es produeixen a Catalunya. I a la ciutat de Barcelona s'emporta la palma. Iolanda, gràcies.
Vinga, fins després.
7 de la tarda, 14 minuts, a la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Passem de la casa modernista Ursola a parlar de patinets elèctrics.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Cuando tu coche eléctrico circula en la carretera, se escucha así. Y cuando tu coche eléctrico tiene una avería y te deja tirado en la carretera, se escucha así.
La madre que lo...
En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A partir de l'1 de febrer quedaran prohibits els patinets al transport públic. Serà una prohibició temporal que s'allargarà com a mínim 6 mesos, fins al mes d'agost. Avui en parlem amb el senyor Pere Torres Grau, que és el director general de l'Autoritat del Transport Metropolità. Senyor Torres, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, aquests dies tothom o quasi bé tothom parla d'aquest tema i sobretot aquells que en tenen patinets. N'hi ha que els agrada la... bueno, això que passarà en un futur proper i d'altres que estan totalment desacord. De què podem dir-los?
Els podem dir primer que els que ens surten afectats ho lamentem. Però el que és evident és que ha passat un incident, que va ser un incident lleu pel lloc en què va passar, per la poca gent que hi havia, perquè el tren tenia les portes obertes, perquè no estava en un túnel, però aquest mateix incident, si hagués esdevingut exactament igual, amb un tren amb més gent, amb les portes tancades i en un túnel, doncs ara estaríem en una situació de lamentar la gravetat del que hauria passat, no? Parlant davant d'aquesta situació,
sí,
i amb la voluntat inequívoca de voler que els patinets puguin estar en el transport públic, vam optar amb els operadors de prendre mesures preventives, d'analitzar la situació, de veure quins són els riscos exactes que existeixen, com es poden minimitzar aquests riscos, i en un període que ens hem fixat de 6 mesos, poder trobar una fórmula que compatibilitzi doncs, l'ús del patinet elèctric en el transport públic amb la minimització del risc per la resta d'usuaris.
Sabem, senyor Torres, d'altres països que estiguin fent això?
Sabem que a Londres ja porta 13 mesos prohibit l'entrada dels patinets al transport públic.
Uh-huh. Hi ha molta gent que diu que no podrà anar a la seva feina si no va amb el patinet després d'anar amb el transport públic.
Bé, jo crec que hem avisat amb prou antelació perquè les persones que surten afectades puguin trobar alternatives per poder superar aquest període.
La gent que no faci cas a aquesta nova normativa de no portar el patinet al transport públic, què els hi pot passar si abandonen el transport amb aquest patinet?
D'entrada, el personal dels operadors el convidarà a abandonar el transport públic i té la capacitat de poder imposar fins i tot una multa de 200 euros si hi ha persistència en aquest sentit.
Uh-huh. El problema de que no es pugui portar el patinet a dintre del tren ja no és pas una cosa d'espai, que també ho és, senyor Torres, perquè més d'un cop hem vist que no ens podem asseure perquè tenen el patinet just al seient on vol seure i no pots, sinó és aquest sobreescalfament i també aquesta possibilitat de que pugui haver-hi una explosió. L'altre dia en parlàvem en aquest programa de l'explosió que hi va haver-hi aquí a un edifici de l'Hospitalet de Llobregat on van haver-hi 21 ferits.
Efectivament, és a dir, el risc és baix, però si es produeix, les conseqüències poden ser molt elevades. Per tant, davant la manca d'ordenació i de regulació existent fins ara, doncs hem volgut abordar el tema amb la màxima prevenció possible abans de que passin més incidents i, insisteixo, l'objectiu és trobar aquells elements que puguin permetre que, amb aquelles condicions, els patinets puguin tornar a incorporar-se al transport públic. Una altra cosa és el que vostè planteja, que sí, és evident que quan els transports van plens, doncs la presència de patinets és un problema addicional. Però això és una qüestió al marge de la que estem tractant ara.
Uh-huh. Estem parlant de patinets elèctrics. Podem parlar també d'altres tipus de transport?
Sí, és a dir, són els patinets elèctrics i són aquests, jo no sé exactament quin és el nom, però en diuen monocicles, que són aquestes rodes individuals que poses els peus al costat de l'eix, per dir-ho així,
sí,
i es desplacen també elèctricament. És a dir, són aquells elements que tenen unes bateries molt a prop del terra, la qual cosa les fa especialment vulnerables.
Uh-huh. Per la gent que vulgui tenir més informació, senyor Torres, podem veure-la a la pàgina de l'ATM per saber exactament què és el que s'ha de fer i què és el que no?
Sí, sí, a la pàgina de l'ATM i dels operadors hi ha la informació oportuna sobre aquesta qüestió.
Molt bé, doncs estarem molt pendents el dia 1, aviam què és el que passa, l'1 de febrer, que és quan comença aquesta prohibició, i estarem fins al mes d'agost, i com bé deia vostè, ara esperes aquests mesos per elaborar aquesta nova proposta que reguli definitivament la presència dels patinets elèctrics del transport públic.
Exactament.
Senyor Torres, director general de l'Autoritat de Transport Metropolità, gràcies i bona feina, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ja sabeu, des de l'1 de febrer fins a l'1 d'agost, prohibició al transport públic de portar patinets elèctrics. Les 7 de la tarda, 21 minuts, d'aquí un moment en parlarem de que Catalunya bat rècords de trasplantaments d'òrgans. D'això en parlem d'aquí a uns minuts. Y lo haremos después de unos buenos consejos, los que siempre nos dan los amigos de la Mutua. Ya sabéis que cada día más las compañías te facilitan el pago. Y en gastos fijos, como los seguros, pues oye, eso se agradece. Ah, ¿que no es tu caso? Mira, pues llama a tu compañía de seguros y le dices dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no me das facilidades de pago. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y paga hasta en 3 meses sin intereses. Y además, te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Ayúdame a encontrar mis guantes, anda, que no los veo.
¿Tienes las manos calientes?
Sí.
Pues eso.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de bolsos y carteras de marcas como Desigual, Kipling y Spirit. Del 7 de enero al 28 de febrero. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Te imaginas producir y consumir tu propia energía solar sin tener que instalar placas en casa? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está implementando una red de comunidades solares que permiten disfrutar de esta energía a viviendas que estén en un radio de 500 metros de cada comunidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Javier López, buenas tardes. Arianda López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Ellos son abogados de Área Jurídica Global y hay muchos oyentes de Cadena COPE que os conocen y que además han tenido la oportunidad de ir con vosotros de la mano para que les solucionaréis esos problemas, por ejemplo, en que sus empresas han quebrado debido a todo el panorama que llevamos arrastrando desde hace ya algunos años. Javier, si hablamos de quiebras de empresas, ¿vosotros estáis ahí para ayudar a esas personas que tienen ese gran problema?
Naturalmente, empresas y autónomos, teniendo en cuenta que hay, vamos, genéricamente hablando, dos tipos de empresas que nos pueden llamar. Aquellas que tienen un problema puntual de tesorería y tenemos que reestructurar esa deuda, y aquellos que ya ven que por mucho que se reestructure no hay ninguna posibilidad, que sería un concurso de acreedores o un preconcurso. Cualquier empresa o autónomo que vea que no va a poder hacer frente a sus compromisos de pago en breve, tiene que ponerse en manos de un profesional, no pensar que llamar al abogado es cuando estoy muerto, cuando ya tengo que cerrar la empresa obligatoriamente. Hay muchas posibilidades, y más con la nueva ley, de ver esas alertas tempranas y poder reestructurar la deuda hablando con proveedores, con bancos. Nos cuidamos de todo, somos un equipo multidisciplinar de abogados y financieros y nos cuidamos absolutamente de todo. Cuando veas que ya tu economía va justita, ponte en manos de profesionales, y no solamente cuando al final ya puedes hacer poco o nada.
De hecho, el tiempo es súper importante. Si acudes al principio, no es que solo haya una solución, sino que vamos a encontrar múltiples de ellas y te podemos llevar por varios caminos, ¿no? En cambio, si vienes al final, siempre hay una solución para todo, al menos ese es el lema,
sí,
del despacho.
Igual al final es el concurso, cierre de la empresa, y si hubiera venido tres meses antes hubiéramos dado una continuidad de empresa.
Efectivamente.
Claro, por eso digo que deudas, problemas, líos... Oye, pues...
Cuanto antes mejor.
Cuanto antes hables con un profesional y luego decides qué es lo que puedes hacer.
Claro, porque cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa, estamos hablando también de trabajadores que dentro de esa empresa que también quedarán en el paro, ¿no? O claro, sin trabajo.
Sí, bueno, y el patrimonio del empresario, los avalistas del empresario, claro, es un lío. Por eso hay tanta responsabilidad para ser empresario, que el empresario a la más mínima, que se ponga en manos de profesionales. Es como ir al médico. No vayas cuando ya te dicen que tienes un cáncer terminal.
Claro.
Ves cuando te duele un poco la cabeza, pues igual se puede arreglar mucho mejor.
Exacto. ¿Qué decías, Ariadna? Perdona.
Creo que tristemente tenemos a nuestro alrededor, ¿no?, cada vez más personas. Yo tengo ahora, por ejemplo, un amigo que no ha cobrado hace dos meses su sueldo. Uh-huh. Entonces, eso también, si no eres empresario, pero trabajas en una empresa y ya ves que hay problemas de tesorería, ¿no? Podemos, claro, llamar, podemos hacer esta alerta temprana y ayudar, no solo a ti mismo, sino también a todo el conjunto a poder salvarse y, si más no, pues a tener una...
Un trabajador puede instar un concurso de acreedores a la empresa que no le paga.
Cualquier proveedor
y forzar,
también.
Y cualquier proveedor y forzar que le paguen.
Claro,
o sea,
sí,
no es solamente el empresario que tiene que llamarnos para reestructurar su empresa. Si te deben dinero, igual hay que instar un concurso a la parte contraria y tú tienes unos beneficios de cobro anticipado antes que otros.
Por haber sido el primero. Sí, sí. Te claro, puedes poner en contacto también con nosotros y a partir de aquí, pues... te ayudamos a... Bueno, al final es ayudar a todo el mundo, porque si no está ya ahora, está ya en poco
exacto,
tiempo.
Hay mucho, habéis notado muchas empresas o muchos particulares, muchos autónomos que os llaman al 990-1716, repito, 990-1716, para que les asesoréis.
Sí, de hecho, bueno, dejo por aquí también un poco, nuestro horario es súper amplio, es de 9 de la mañana a 9 de la noche, uh-huh, por lo tanto, cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo puede llamar, y la verdad es que hay mucha gente... necesitada, pero te diré, creo que hace falta que la gente tenga un poco más de confianza y se atreva a buscar soluciones, porque al final, al ser un tema financiero, a veces puede dar algo de vergüenza, ¿no?
O miedo también, ¿no? Porque
desconocimiento hay mucho,
exacto,
exacto.
Muchísimo. Y vergüenza sobre todo porque cuando uno va a un sitio y dice, mire, es que estoy arruinado, claro, a nadie le gusta decir eso, ¿no? Pero...
Claro, pero quizás tiene que venir antes de que esté arruinado. Y dice, oiga, que empiezo a ver que estoy facturando 4, pero cada vez me tardan más en pagar y los pagos son más cortos. Ostras, si me encuentro con un problema de liquidez, el banco no me renueva la póliza de crédito, hay un cliente que me ha dejado en fallido una factura importante, bien, pues en manos
me
de
me piden una balista cuando antes nunca antes
claro,
lo habían hecho.
Quiero reestructurar claro, la deuda y el banco me pide una balista y tengo que meter a mi señora o a mis suegros, y esas reestructuraciones uh-huh, se consiguen sin avales.
Eso sería una
pero hablando entre profesionales, entre los abogados del banco
es,
y los abogados nuestros.
Los que sabéis, bueno, los que quieran más información, tenéis la web areajuridicaglobal.com, uh-huh, ahí podemos ver toda la información de todo lo que hacéis, porque hacéis muchísimas cosas. Podéis contactar con ellos a través del 990-1716, 990-1716, y podéis contactar con Ariadna López o Javier López, ellos son abogados, pero también hay muchos profesionales en área
casi
jurídica 200, global.
Que...
O sea que depende de vosotros, fuera las vergüenzas, fuera los miedos, porque los recibos hay que pagarlos cada mes, hay que llenar la nevera y dormir tranquilo, que eso es muy importante. Ariadna y Javier, de Área Jurídica Global, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
990-1716.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Les 7 de la tarda, 28 minuts, això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra, i avui començàvem el programa dient que és el dia més trist de l'any. Jo no sé com seran els titulars o les notícies que hem passat o que tenim avui a dilluns 16 de gener. Li preguntem a la companya d'informatius, Yolanda Bernal. Yolanda, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, de moment, molt pendents del temps a aquesta hora. Protecció Civil demana precaució pel fort vent que està afectant Catalunya. S'ha activat també l'alerta del pla Procicat per fortunar. Es demana evitar punts on puguin caure objectes o branques d'arbres i evitar també les platges quan les onades suposin un perill, i és que poden arribar als 4 metres d'alçada en els propers dies. Afegir que els bombers han rebut fins a les 6 d'aquesta tarda, només a Barcelona, uns 40 avisos relacionats amb l'episodi de vent, la majoria per retirar arbres caiguts o assegurar
elements de façanes. La major part d'aquestes actuacions s'han fet a la regió metropolitana nord. Hi ha una setmana de la vaga convocada pels sanitaris. Dimecres, aquest dimecres, hi ha una reunió important entre el Sindicat Metges de Catalunya i la Conselleria de Salut per intentar, doncs, desconvocar aquestes protestes. Metges de Catalunya torna a demanar avui mesures contundents per part del govern, que sigui una reunió productiva i que suposi, amb mesures de veritat, una dilatació del conflicte. I els Mossos d'Esquadra han trobat mort a un home de 77 anys que va desaparèixer a Quart, això és al Gironès, a principis del mes de desembre. Segons han explicat avui els Mossos, uns excursionistes han trobat el cos sense vida d'aquesta persona i sense signes de violència a la llera d'un riu a Cassà de la Selva.
Yolanda Bernal, gràcies. Més informació que ho coneixi a les xarxes socials i al minut a minut de tot el que passi. Gràcies, fins demà.
Vinga, fins demà, que vagi bé.
I ara anem amb els altres titulars, els esportius. Senyor Gil, què tal? Bona tarda, company d'esports.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda, doncs mira...
Per on paren les notícies esportives en aquest dilluns 16 de gener?
Per una última hora que està explicant Javier de Haro a Tiempo de Español. I és que, segons Javier de Haro, el defensa francès Pierre Gabriel és l'escollit per reforçar la demarcació de lateral en aquest mercat d'hivern a la defensa de l'Espanyol. Gabriel juga a l'Estrasburg, on està cedit pel Mainz. Després de la balsàmica victòria al camp del Getafe, els espanyolistes, d'altra banda, preparen la seva eliminatòria de Copa, en aquest cas al camp de l'Atlètic de Bilbao. De l'Espanyol al Girona, també en clau de Mercato. Un nom, el del davanter Víctor Sigankov, apunta a proper reforç del Girona, també en aquest mercat d'hivern. Té 25 anys, juga al Dinamo de Kiev i acaba contracte el proper 30 de juny. Podria arribar a l'estiu gratis, però, tot i això, l'operació es podria tancar ja mateix en aquesta finestra de fitxatges a canvi d'una petita compensació pel club ucraïnès. Igualment, el Girona negocia amb el Villarreal poder alliberar Ivan Martín de la clàusula de la por, que impediria al migcampista disputar el proper desplaçament de l'equip de Mitchell al camp de la Ceràmica. D'altra banda, són també oficials els preus de les entrades pel Girona-Barça, entre els 75 i els 140 euros, amb opció de compra preferent pels abonats del Girona, que també gaudirien d'un descompte. Del Barça, també hem de parlar del Barça, perquè la victòria blaugrana a la Supercopa d'Espanya ha fet créixer el grau d'optimisme respecte a les possibilitats de futur de l'equip de Xavi. La plantilla blaugrana ha arribat aquest matí de l'Aràbia Saudita i prepara ja també partit de Copa, dijous, contra l'Agrupació Deportiva Ceuta a l'Alfonso Murube. A Primera Federació, el Consell d'Administració del Nàstic ha de decidir qui és el relleu de Raúl Agné a la banqueta de l'equip grana. Sonen aquests noms: Pedro Munitis, Luis César San Pedro o el, fins ara, segon entrenador de Raúl Agné, Dani Vidal. En futbol femení, la fins ara davantera del Levante Las Planas, Alba Mellado, signa per l'Espanyol. En plana poliesportiva, en el món del bàsquet s'han presentat avui els actes de celebració del centenari de la Federació Catalana i en handbol, en una hora, arrenca el partit entre Espanya i Iran, corresponent a la primera fase del Mundial. El central del Granollers, Pol Valera, s'incorpora a l'equip en substitució del lesionat Ian Tarrafeta.
Recordem la notícia amb la que hem començat, el titular esportiu del dia, d'aquestes hores.
Informa Javier de Haro, Tiempo de Español, l'escollit per reforçar la defensa de l'Espanyol en aquest mercat d'hivern, lateral polivalent, és francès. Es diu Pierre Gabriel i està jugant a l'Estrasburg, cedit pel Mainz.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials d'Esports Cope. Senyor Gil, gràcies i fins demà.
Fins demà.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Información al consumidor. Entre los vinos Reserva de Valdepeñas, usted puede comprar Viña Albali a 3,95 euros o Pata Negra a 2,75 euros. Precios venta al público medios. Pata Negra, un excelente Reserva Valdepeñas, un 30% menos.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás, qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
El campió de la Supercopa vol més títols i el primer que toca és Copa. I com sempre, acompanyem el Barça amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos del Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des de l'Alfonso Murube, Deuta, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Moment de parlar a la Linterna COPE Catalunya i Andorra dels hospitals catalans. Per què? Doncs que han fet, atenció, 1.346 transplantaments d'òrgans l'any 2022. Això vol dir un 27% més que l'any 2021, quan encara es notava el sotrac de la Covid-19, i un 4% més que l'any 2019, l'any que fins ara teníem el màxim històric. També hem de recordar que s'ha superat el rècord històric de transplantaments pediàtrics. El número és 61. Avui la Mar Puerto ens posa en òrbita, ens parla i ens explica el perquè d'aquest èxit en aquests transplantaments aquí a Catalunya. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Estem d'enhorabona, podríem dir, no? Quin èxit.
Doncs sí, la veritat que aquest passat 2022 a Catalunya es van fer més transplantaments que mai, i així és com ens ho explicava aquí a COPE Catalunya i Andorra el director de l'Organització Catalana de Transplantaments, Jaume Tort.
Sí, és un èxit important, i jo diria una mica més perquè venim d'on venim. O sigui, han set 2 anys i mig de situació pandèmica, que un acte afectava particularment del sistema sanitari és a les unitats de crítics, que és on també hi ha els donants, tots els donants fins al moment del quiròfan doncs estan a les unitats de crítics. Per tant, que puguem tornar a donar xifres extraordinàries bones i superant en molts casos doncs, l'any 2019, que era l'any de tots els rècords, doncs vol dir que per una banda s'ha superat la pandèmia i sobretot que ni la generositat de la gent ni la competència i la dedicació dels professionals doncs, s'han ressentit. I realment ens hem de felicitar per això.
Un èxit que, com ell mateix assegura, comença per la donació i també per la generositat que han tingut milers de donants i de famílies. Un procés que, per això, ha sigut molt curós.
Bé, l'èxit comença per la donació, efectivament. Llavors es tracta de que els professionals, fonamentalment dels hospitals, doncs treballin intensament, diguem-ne, amb la detecció de possibles donants d'aquestes persones que moren a l'hospital i que tenen les característiques clíniques per poder ser donant. Per tant, han d'estar a sobre tot el que passa a l'hospital i després gestionar aquests processos, que són complexes, i els donants s'han de portar molt curosament perquè puguin oferir el màxim d'òrgans, per exemple, amb les famílies, etcètera, etcètera. I tota aquesta feina és on comença tot. I, per tant, si els equips dels hospitals doncs s'hi dediquen i tenen l'oportunitat de treballar bé amb els diferents serveis, doncs aquí és on comença tot. A partir d'aquí, la cadena llavors ja normalment ja funciona.
Els trasplantaments, com dèiem, també han sigut un èxit que han sigut els pediàtrics, encara més complicats, pel que, com eren nens i nenes, era molt més petit l'òrgan que s'havia de trasplantar. En total hi ha hagut un rècord de 61 trasplantaments.
Que hi és molt difícil i són donacions més complicades. Ho podeu imaginar, que uns pares doncs, vulguin oferir aquesta oportunitat per a altres famílies, doncs és una situació extraordinàriament dura, i a més perquè hi ha molt pocs tutors infantils. Això és una bona notícia, no es moren nens, afortunadament. Però, clar, això vol dir també que la llista d'espera doncs costa molt d'aclarir-se, costa moltíssim. Per tant, això vol dir que, diguem-ne, totes les oportunitats que hi ha hagut de donacions pediàtriques, estiguin on estiguin, de Catalunya, l'Estat, doncs s'han aprofitat totes i s'han pogut fer aquest nombre de trasplantaments.
I parlant de trasplantaments, nosaltres aquí a COPE Catalunya i Andorra hem estat parlant amb la Glòria, que és una dona de 52 anys, a qui van detectar una hepatitis autoimmune a l'Hospital de Bellvitge quan només tenia 25, i la qual va ser trasplantada fa 8 mesos. Tot plegat un diagnòstic de malaltia que ha tingut un llarg recorregut, fins a arribar fa tot just 5 anys, quan va ser el moment del trasplantament. Ella mateixa ens explicava aquí a COPE Catalunya i Andorra que ha pogut fer una vida plena fins fa aproximadament uns 10 anys, però que remarca que els 5 últims van ser fulminants.
I he pogut fer una vida plena fins fa... Jo ara tinc 52 anys, doncs fa doncs 10 anys, on la malaltia va desencadenar fortament. I els últims 5 va ser fulminant. Bé, els metges, doncs, com jo era molt jove, em posaven en situació, però sí, la prioritat era que jo visqués la vida plena fins que arribés al trasplantament. O sigui, el trasplantament anava molt lluny, no? Aquell moment era lluny. Fa 5 anys, en canvi, va ser molt a prop. Llavors, aquest és el moment fort. El moment fort quan et diuen això és així, sí o sí. I això, pues, costa de pair, però és una oportunitat. Quan tens una malaltia crònica fulminant, el trasplantament és una oportunitat de vida i vas a la llista de trasplantament doncs confiat.
Un procés que ella mateixa assegura va ser molt dur també psicològicament, sobretot pels 7 mesos que ve d'estar en llista d'espera.
M'imagino, i és tot un plaer poder escoltar la Glòria, aquesta dona, com bé deies, Mar, una dona de 52 anys a qui li van detectar aquesta hepatitis autoimmune i que a l'Hospital de Bellvitge doncs han pogut fer-li aquest trasplantament. Generositat de milers de donants i de famílies és el que el senyor Tort, el director de l'Organització Catalana de Transplantaments, apela. I nosaltres, òbviament, també. Mar Puerto, gràcies.
Gràcies, Montse.
Solidaritat, 7 de la tarda, 41 minuts, i d'aquí a un moment parlarem d'això, mira. Estic fent música, que no us adoneu, mira. Amb això, amb el ratolí d'això. I parlarem de música, i d'aquesta música en concret, perquè avui ens visitarà l'orquestra Reusònica. Fan música amb residus per un món sostenible. Són tres músics experimentats en tocar amb objectes inusuals que formen aquesta orquestra, que és un projecte per sensibilitzar a través de la reutilització de material de desús. Aviam. Ah, doncs sona bé el ratolí, eh? Ara en parlem d'això. Però aquestes hores, abans de parlar de música, em ve una gana impressionant. Segurament que tu, que estàs ara mateix al cotxe, estàs a punt d'arribar a casa i estàs pensant, ai, què faig avui? És que no em ve de gust fer res de sopar. Bueno, hi ha un número de telèfon que és important que el tinguis, que és el 93-209-1963. Et repeteixo, 93-209-1963. És el telèfon de la Conca. La Conca marca la diferència perquè és gent que porta 90 anys al nostre costat. 90 anys per fer-nos la vida més bonica, més maca, i que el nostre cos estigui saludable, amb un menjar bo de debò, i a més de quilòmetre zero. Estan al mercat de Galvany, i allà trobaràs absolutament tot tipus de menjars. La cuina tradicional de la Conca és la reina. Així que si vols que t'enviïn el teu menjar, o si vols anar directament, estaran encantats, ja està la nostra amiga l'Elvira, i vas directament al mercat de Galvany, però si no, truques al 93-209-6309 o 209-1963, millor dit, 93-209-1963, i allà mateix t'atenen. I tu dius, mira, guardi'm un rostit, una mica de canelons, una mica de pèsols, i tot això tu vas guardant, i quan arribes de la feina, escolta'm, dines de meravella. 93-209-1963, el telèfon de la Conca del Mercat de Galvany.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
no hacemos distinción entre instrumentos musicales o no musicales.
No, claro, todo suena.
Todo suena.
Si lo tocas.
Puede ser una guitarra, pero puede ser una silla.
Una silla.
De una conocida marca nórdica de mobiliario doméstico.
O una rueda de bicicleta.
Sí, o unas canicas.
O unas canicas,
exactamente. Sí, sí, no és cap mentida, és tot realitat. Estem parlant de l'orquestra Reusònica, música amb residus per un món sostenible. Hoy tenemos el placer de hablar con Rocco Papia, que es director de esta orquesta Reusònica. Rocco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros. Oye, ¿desde cuándo hacéis música con residuos, entre comillas?
Entre comillas, sí. Hacemos música con residuos los tres desde muchísimo tiempo. Es decir, yo empecé a Italia trabajando con niños a nivel educativo y de divulgación medioambiental. Y mientras el Xavi Lozano y el Antonio Sánchez Barranco hace muchísimos años trabajan con residuos y objetos cotidianos en la música, digamos. Y luego nos hemos encontrado aquí en Barcelona y ya nació Lord Orquesta Reusònica Trio con la idea de hacer buena música con estos tipos de instrumentos insólitos.
¿Con cualquier cosa se puede hacer música?
Absolutamente sí. Cualquier cosa puede transformarse en instrumento musical si lo tocas. Esto siempre, el ser humano siempre hizo instrumentos musicales con lo que tenía alrededores, pues de piedras a huesos o a madera, cualquier tipo de material. Uh-huh. El tema es que ahora hay materiales muy diferentes.
Vosotros habéis actuado en festivales como el Mar de Mares, el Dixieland Jazz o el Barcelona Districte Cultural, y en vuestros conciertos combináis diferentes estilos, ¿no? Desde el jazz más improvisado a la música popular.
Exactamente, sí. Nosotros, nuestro repertorio es un repertorio donde en la modalidad del jazz, de la improvisación y de un instrumentismo, digamos, particular, vamos repercurriendo repertorios tradicionales del Mediterráneo, de Sudamérica, de África y también de todo el repertorio popular de música ibérica.
Uh-huh. La divulgación es súper importante, ¿no? Porque vosotros, los tres músicos, bajáis del escenario porque organizáis también talleres de construcción de instrumentos musicales con estos residuos dirigidos al público familiar, ¿no?
Sí, exactamente. Digamos que todo el proyecto de Orquesta Reusònica se desarrolla en tres ejes. El primero es lo de performativo sobre el escenario del trío, de ORT, que es un concierto para todos los públicos, pero digamos primariamente por adultos. Luego hay los talleres para niños y para público familiar, donde construimos instrumentos con residuos que ellos mismos llevan de casa o traen de casa, después de recogidas de residuos en la playa o en ambientes naturales. Uh-huh. Esto para nosotros es muy, muy importante, la divulgación del mensaje, porque nosotros tenemos un mensaje muy fuerte a nivel medioambiental y ecológico.
¿Cómo?
Pero al mismo tiempo...
Sí.
Perdón.
Sí, sí, dime.
No, al mismo tiempo, no, digamos que nuestro target, como se dice en inglés, nuestro objetivo son los adultos, porque pensamos que realmente lo que pueden cambiar algo hoy en día con el poco tiempo que tenemos para hacer frente a la crisis climática son los adultos. Pues cuando hablamos con los niños, claro, porque serán el futuro, más para que los niños vuelvan a casa a hablar a sus padres.
¿Cómo está siendo el impacto de lo que hacéis en esta orquesta? ¿Os llegan inputs o incluso de gente, de otros músicos, de otros variantes musicales? ¿Os llaman, os dicen, os han contactado?
Sí, absolutamente. No, el proyecto está teniendo una buena resonancia. Esto porque, primariamente yo pienso porque hacemos buena música, porque diferentemente, digamos que nuestro objetivo era tocar este tipo de instrumentación inusual, pero haciendo una música de calidad, tocándola bien, por esto que realmente tocamos nuestros instrumentos buscando un repertorio, digamos, bastante refinado, un repertorio que no es solo percusión y hacer groove, sino hacer realmente un repertorio y contar historias, contar de los materiales que utilizamos y todo esto. Y esto está teniendo mucha resonancia. Por ejemplo, ahora muchas televisiones nos están haciendo reportajes en toda Europa y músicos que nos llaman para colaborar y hacer cosas juntos.
Uh-huh. Rocco, ¿cuántos instrumentos tenéis?
Uf, esto... esto, no sé contarlo.
Infinitos, ¿no? Desde una rueda de bicicleta a una silla, a no sé si algún aparato de cocina, tenéis de todo.
Sí. Tenemos muchas cosas. Al escenario llevamos realmente una orquesta. La tocamos en trío, pero somos una orquesta, sobre todo por esto que se llama orquesta, porque a nivel de cantidad de instrumentos somos una orquesta. A nivel de cantidad de músicos somos un trío. Esa es la cosa un poco, porque en el nombre hay orquesta y trío, por ejemplo.
Efectivamente. Tú, a banda de tocar i construir els instruments de corda, ets també el cantant i compositor de la formació.
Sí, soy el cantante y compositor no solamente, soy más el director. Digamos que yo hago doy la dirección artística del repertorio y todo esto. Pero, por ejemplo, la composición son algunas mías, algunas de Xavi, algunas de músicos amigos nuestros o de grandes compositores.
Oye, ¿cuándo podemos veros en directo?
En directo ahora, por el momento, en Cataluña no tenemos nada. No sé por qué últimamente nos llaman siempre de muy lejos. Vamos a tocar, no sé por qué. Vamos a tocar en San Sebastián el 25 de abril, vamos a tocar en Cuneo, en Italia, cerca de Torino, en mayo, y por el momento estamos un poco trabajando a nuevos instrumentos y trabajando a la gira de próximo verano, bueno, con la cual estamos ahora de booking.
Pues espero y deseo que después de escuchar esta conversación alguien haya escuchado hablar de esta orquestra reusònica, música amb residus per un món sostenible, tres músics experimentats en tocar amb objectes inusuals que formen aquesta orquestra, un projecte per sensibilitzar a través de la reutilització de materials en desús. Rocco, ha sido un placer conocerte, Rocco Papia, director de l'orquestra reusònica. Que vaya muy bien y ojalá nadie tirara nada y así no podríais tocar con residuos, pero desgraciadamente la cosa es así. Hay que ser un poco, pensar un poco en todo lo que hacemos para tener ese mundo más sostenible. Gracias, Rocco.
Absolutamente. Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Muchas gracias.
Chao.
Adiós.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Veus el paisatge de les paraules. Les teves paraules. M'agradaria saber com de gran és l'univers. Con el pedaleo, polvo en la ropa i en polvo te convertiràs.
Junts paraules, un nou present.
L'amor per l'origen, el treball i el fruit del seu esforç. I amb el seu pes s'encora la nova terra que l'acull fins que torni el nou vent.
Tot i els anys de trajectòria de la catalana Eva Maria Sanz Blas, en el món de la poesia i del coaching és la primera vegada que estrenarà un espectacle d'autoria pròpia sobre l'escenari d'un teatre. La cita serà el proper 3 de febrer a les 9 de la nit al SAT Teatre de Barcelona i dins la programació Fica't al SAT. Avui és un plaer poder parlar amb l'Eva Maria Sanz Blas. Eva Maria, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Encantada de poder parlar també amb vosaltres.
Igualment. Escolta'm, quina dicció meravellosa que hem sentit ara fa uns moments de tu mateixa explicant unes històries, no? Com s'arriba a tenir aquesta vocalització tan magnífica?
Això són moltes hores de feina i també és gràcies als meus entrenadors, als coaches amb els quals treballo. És així, és treballant molt i amb molta paciència. És un camí molt llarg.
D'on surt? On comença la trajectòria de la Eva Maria Sanz Blas?
La trajectòria comença quan jo sóc petita, amb 6 anys escric el meu primer conte i després ja de seguida em passo a la poesia. És un llenguatge que em permet expressar i viure el món des d'una altra mirada.
Poesia i coaching. És la primera vegada que es junten aquests dos mons. Què tenen de paral·lel?
De paral·lel tenen que porten noves mirades al món. Amb el coach acompanyo les persones perquè visquin aquelles situacions, aquells reptes, des d'un nou punt de vista. Amb la poesia em permet oferir una mirada més lírica al món i transformar en metàfores en moments de diferents tipus d'evidències.
Es llegeix poca poesia avui en dia?
Això ja depèn molt de les persones. Hi ha grans lectors que llegeixen molta poesia i n'hi ha d'altres que potser fan un consum puntual.
Què s'ha de tenir en compte a l'hora de que algú s'enganxi a la poesia?
Sobretot el llenguatge amb el que el poeta s'està expressant. que aquelles metàfores i aquelles paraules que la persona utilitza li ressonen en el seu interior.
Uh-huh. Sent essència, aquesta primera performance poètica per fer, imagino, reflexionar l'espectador sobre la seva pròpia essència?
Sí, exacte, així és. És un, proposo un viatge emocional perquè les persones puguin desconnectar, sobretot de la hiperconnectivitat exterior, i puguin connectar amb el seu propi interior, amb la seva essència.
Uh-huh. Estem parlant d'una obra autobiogràfica?
No, per res. No és ni autobiografia ni tampoc explico anècdotes personals. En aquest cas, els poemes s'han posat al servei d'un objectiu major, que és oferir una eina perquè la persona pugui connectar amb si mateixa.
Uh-huh. És una antologia poètica, no? De poemes, crec, escrits al llarg de més de 3 dècades.
Exacte. El que he fet ha sigut pensar en aquest objectiu major i quin d'aquests poemes que jo porto escrivint des de sempre, concretament m'he centrat en 3 dècades, podria haver hagut anat més lluny, però només he fet 3 dècades, doncs quin d'aquests poemes es podien posar al servei de l'objectiu, que era fer que les persones connectessin amb elles mateixes.
Faràs servir diversos llenguatges, no? Interactuaràs amb poesia, prosa, fotografia i el collage.
Correcte. Exacte, ofereixo 3 tipus de llenguatge perquè cada persona connecti amb el llenguatge que més s'identifiqui.
Les persones que han anat a veure't no s'han quedat indiferents?
No, el cert és que repeteixen. Hi ha hagut persones que el mateix dia que els vaig notificar, en aquell moment ja s'hi van animar.
Què els diries a la gent que ara mateix t'està escoltant i que vulguin conèixer-te i anar al Teatre de Barcelona, al SAT Teatre de Barcelona, dins d'aquesta programació Fica't al SAT?
Doncs els diria que Sant Essència, a part de ser un espectacle, és una eina que els permetrà connectar amb ells mateixos. D'una banda, és una experiència en grup, però a la vegada és individual, perquè cada persona farà el seu propi viatge.
Uh-huh.
Al final sortiran amb el cor ple de paraules i vivències que els hauran ressonat. I això seran pistes de la seva essència.
Uh-huh. Tu vas ser la primera poeta de Barcelona en incorporar transcripcions de subtítols en directe, no?, dels teus recitals per persones amb discapacitat auditiva. Quina gran idea!
Moltes gràcies. Bueno, durant la universitat vaig tenir companys que vaig viure de primera mà com companys tenien aquesta discapacitat i la manera com les dificultats que tenien. Aleshores em va semblar molt interessant poder oferir un recital en línia, que es deia Caleidoscopio Poético,
sí,
incorporant aquesta eina de les transcripcions de subtítols en directe.
Uh-huh.
I la veritat que ells hi van poder també participar i ho van agrair molt.
Ara estrenaràs aquesta primera obra de teatre a l'escenari del teatre del mateix barri. Hi ha nervis?
Sí, la veritat que sí, conforme s'apropa el dia cada vegada més.
Què et diuen a casa?
Que endavant, sempre endavant.
I sobretot la paraula, que no falti mai, no?
Exacte. La paraula sempre és la nostra companya i, bueno, segons els moments, les paraules són unes o unes altres, però la paraula sempre escrita i verbal és la que ens acompanya.
I tant que sí. Doncs havia estat un plaer parlar amb l'Eva Maria Sanz Blas, una comunicadora innata. Ha viscut a 4 països europeus, ha estudiat en 17 institucions acadèmiques, 12 ciutats europees, parla 5 idiomes i des de l'any 1981 escriu poesia. I si no ho voleu perdre el que farà, doncs a partir, ja ho sabeu, el dia 3 de febrer, a partir de les 9 de la nit, al SAT Teatre de Barcelona, i dins de la programació Fica't al SAT. Com diuen al teatre, que tinguis molta merda, Eva Maria Sanz Blas.
Moltíssimes gràcies, Montse, així serà.
Una abraçada.
Gràcies. Igualment. Adéu.
COPE Catalunya i Andorra.
Son tiempos difíciles, pero con salud se superan mucho mejor.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93-414-3631.
Bumaturología, tratamiento integral de los cálculos urinarios, cirugía endoscópica, cirugía láser o cirugía percutánea para los casos más complejos. Bumaturología, a su servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos en Balmes 268, segunda, frente a Hospital El Pilar. Teléfono 93-236-0500, extensión 1768. 93-236-0500, extensión 1768.
Llega la revolución. Club Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Hasta un 30% de descuento y solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora en Mataró, Avenida del Maresme 103. También en Lliça de Vall, Terrassa y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sant Girardé, que ja t'escolta Esports Cope, Joan.
Podem saludar Gerard Deulofeu. Gerard, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
COPE Cataluña y Andorra.